muy fuertes por parte de diversas mujeres, como es el caso de Salazar.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies de la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Sisena borrasca que afecta Espanya amb el que portem d'hivern, aquesta de nom Leonardo, i de moment en Leo ha deixat pluges fortes a la meitat sur d'Espanya, amb major afectació a Andalusia, on hi ha hagut més de 3.500 persones desallotjades, rius desbordats, trens cancel·lats, carreteres taades, escoles i instituts que han hagut de suspendre les classes, cases sense subministrament elèctric i fins i tot a Màlaga una dona desapareguda. Inundacions històriques, conseqüència dels, per exemple, gairebé 600 litres per metre quadrat que han caigut a alguns punts de Cádiz en només unes hores. També hem notat en Leo aquí a les Balears pluges i pluges que comencen a notar-se dins les nostres cases, on apareixen taques d'humitat i filtracions d'aigua a ses façanes i teulades. Què fer en aquests casos? Avui ho descobrirem. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Betres Ràdio. Avui és dijous, és 5 de febrer, Dia Mundial de ses Eleccions.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts, benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Madruga l'espigadora morena. Por la
I les pròximes eleccions d'Espanya, els aragonesos, que estan cridats a les urnes aquest diumenge 8 de febrer. A més, també és el Dia Mundial de l'Home del Temps. I aquí, el Dia Menorca, el nostre Home del Temps és en Pere Gibert. Com estàs? Molt bon dia, benvingut.
Bon dia.
Oh, mira, fa veu d'Home del Temps, eh? Ah, fet... sí, hola. Què?
Tinc mitja família que em diu l'home del temps, ja.
No em diguis.
Sí, t'ho dic.
Què me dius?
Així t'ho dic.
I amb aquesta cara, eh?
Sí.
T'agrada o no?
No.
Ai! T'ho havien dit...
M'han dit coses pitjors.
Pitjors. Bueno, sí, en fi, bé.
M'han dit coses bastant pitjors, a més, bastant.
Però que ara no direm...
Però l'home del temps, mira, de tant en tant...
Bé, bueno, és que aquest hivern...
Faig altres coses, també, eh?
Home, moltes,
abans de dir el temps,
moltes,
en aquest programa,
moltes coses fa.
Força coses, faig.
Moltes coses fa, i tant. En Pere és una peça clau.
Però clar, dir-me el punt cultural tampoc té gaire sentit.
Home, no, fas moltes més coses. Ets productor, ets guionista...
Responc als concursos que
respon
fas ara últimament.
Respon als concursos, va,
ja
encara hi ha més
avui.
Dies, encara hi ha més dies. Va, vine, Axel Camarasa, com estàs? Bon dia.
Què tal, bon dia.
Avui, tercer dia mundial. També se celebra el dia de sa... Nutella.
Oh!
Oh, li ha agradat això.
I aquí no.
Mira, tinguéssim un equip de càtering, els haguéssim dit que ens preparés unes torradetes amb Nutella, eh?
Sí.
Aquesta hora del dia.
Estaria bé, estaria bé.
Entraríem prou bé. Paco, us explico coses. La Nutella és procedent d'Itàlia. La recepta original és dels anys 40... Després de la Segona Guerra Mundial... Segona Guerra Mundial. És que són moltes erres que he de dir ara, perquè l'home que la va inventar es diu Pietro Ferrero.
Hombre.
Home, Pietro. Ell tenia una confiteria a la localitat d'Alba, a la regió de Piemonte. Ja heu estat, Valtros, que sou molt italians, per allà o no?
No, Alba no.
Alba no, a Piemonte sí. Idò, en aquesta localitat es caracteritza per sa producció d'avellanes. I com que en aquell moment, després de la Segona Guerra Mundial, hi havia escassedat de cacau, en Pietro va utilitzar pols d'Avellanes, i el primer nom que li va posar va ser Supercrema, va ser el seu fill, d'en Pietro, en Michel, que el 1963 li va dir Nutella, creant així la marca coneguda a tot el món.
Ah, clink, clink.
Va, curiositat, sabeu que la fàbrica de Nutella, bé, les fàbriques de Nutella, n'hi ha moltes, és impossible de comptar amb la mà. Un pot de Nutella es ven cada 2,5 segons, així que comença a comptar.
Vinc, ara un.
Clink, clink.
I love it. Ara un altre.
Clink, clink.
Ara un altre.
Clink, clink.
Déu-n'hi-do, eh?
I love it. I que es produeix un total de 400.000 tonelades de Nutella a l'any. Què et sembla?
Bé,
home, per tirar-t'hi de cap o no? Va, ara sí.
Ben repartida, supòs.
Preguntes.
Som-hi.
Excel. Vinga, va, preparats.
Vinga, concurs.
Quantes avellanes hi ha dins un pot de Nutella?
37. 20.
Bueno, avui s'ho queda en Excel.
No. Oh,
però no perquè l'hagi acertat. Oh. Només ha acertat el 7. Sí. 97.
Oh, Déu.
Però, bueno, per proximitat. Oh, sí. Tu vas guanyar l'altre dia per dues lletres.
Sense
avui l'Excel guanya per un nombre.
I què guanya?
Dues entrades per anar a veure... Vols anar al teatre?
Sí, clar, sempre.
Sí, dissabte, teves.
Vinga,
apa,
perfecte.
Guanyades, ja se'n
van. Per
al teatre.
Molt bé.
Pijama para seis.
Ah, perfecte.
Et va bé?
M'encanta.
Sí, t'encanta? En Gavi, no? Que el vam tenir ahir.
Vinga,
va, doncs ja està. Això, això ho has guanyat. Va, una altra pregunta, a veure si en Pere guanya ara i us baralleu per ses entrades.
Vinga.
El 2025, Alemanya va batre rècord mundial pel 40 aniversari de sa marca. Quantes persones van esmorzar juntes amb Nutella al mateix temps per aconseguir entrar al llibre Guinness?
548.
548, eh?
736.
Apa, us heu quedat ben curts, no, home, no. 27.000 persones!
Hola!
Quin desgavell, eh?
Hosti.
Imagines.
27.000
persones, totes al mateix lloc, per entrar en el llibre del rècord Guinness, berenant tots qualque cosa amb Nutella.
Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda.
Avui parlarem d'altres qüestions, però d'una qüestió que fa fredor i algunes persones els pèls així de punta, perquè veiem avui d'humitats.
Sí, perquè amb tanta pluja aquest hivern està afectant ja moltes llars menorquines. Intentarem respondre els dubtes més freqüents de com hem d'actuar davant de filtracions. Ho farem amb Enrique Gascó, CEO de l'empresa Humix.
I si tens una humitat i ara mateix ja tens una pregunta, ens la pots fer arribar i li farem arribar també a Enrique. El nostre telèfon del WhatsApp és aquest.
628-746-986.
Una altra vegada.
628-746-986.
I després de l'entrevista en Enrique ens visitaran a Susana Parro, coordinadora del programa Vacances en Pau a Menorca i delegada també a Menorca de l'associació Amics del Poble Sarauí. Es troben en plena campanya per atraure famílies que vulguin acollir infants sarauís durant l'estiu. I és primer dijous de mes, tenim secció dedicada al vi amb el sommelier Marcel Roland i la salutació musical. Avui serà a càrrec del músic ciutadellany Rudimentari.
Ah, vale.
Na Teresa, que la tenim aquí avui amb naltros acompanyant-nos al costat d'en Jordi Fàbregas al control tècnic. Companya de Ciutadella, càmera de IB3 Televisió.
Abriendo, chamaquito, abriendo.
Mira com balla salsa, na Teresa, amb en Jordi. Has vist? Mira que ho fan, eh? Ho fan molt bé. Va, que en Excel també està ballant, però ja té que dir les notícies. Va, atura i posa't sa cinta, que anem a veure l'actualitat de la jornada.
L'actualitat passa pel nou geriàtric de Mou, ho pensàvem ahir, presenta deficiències importants i la seva posada en marxa s'endarrereix una vegada més. El nou equipament està acabat, equipat i les obres recepcionades. De fet, els residents ja havien estat informats del seu trasllat al nou centre, però ara tot ha quedat aturat i és que s'hi han detectat mancances importants. Fins a tal punt que el govern està investigant tant la constructora com altres empreses per haver executat malament els treballs. Es volen depurar responsabilitats i que aquestes actuacions, que qualifiquen de negligents, no suposin cap sobrecosta per a l'administració. Ara mateix s'estan mirant de resoldre problemes relacionats amb l'accessibilitat de l'edifici i la cuina incompleix també la normativa legal, motiu pel qual s'ha hagut de fer un nou contracte per reformar-la. Carmen Reinés és consellera insular de Benestar Social i Família.
És un projecte que ve de la legislatura anterior i ha sofert una sèrie de deficiències de projecte, també de deficiències a les instal·lacions claus, com pot ser en aquest cas la cuina, i això està comportant un endarreriment que fa que a dia d'avui no puguem garantir exactament quin serà el dia previst per poder posar en marxa.
El nou geriàtric havia d'estar enllestit fa 3 anys, ha tingut un cost de prop de 16 milions d'euros i tot apunta que no es podrà inaugurar abans del 2027. Ha d'acollir, recordem, 120 residents. Els arquitectes que han dissenyat aquest geriàtric, per cert, són els mateixos que han de fer el nou centre de salut de Ciutadella. També és notícia que l'Hospital Mater Fila ha detectat 11 famílies amb mutacions genètiques associades a un major risc de patir càncer. En el seu primer any de funcionament, la unitat del Consell Genètic de Càncer Hereditari ha atès 160 visites, ha duit a terme 127 estudis genètics i ja s'han obtingut els resultats de 39 d'aquests anàlisis, en els quals s'ha constatat que un 28% són portadors de variants genètiques associades a un augment significatiu del risc de desenvolupar un càncer de mama, d'ovari o bé de còlon, entre altres tumors. Identificar aquests factors de risc que facilita el control i també el seguiment de les persones. El doctor Francisco Javier Jiménez és el responsable d'aquesta unitat.
Se benefician también de hacer un seguimiento más intensivo y de hacer medidas de cirugías preventivas en el caso de que estuviera indicado. Además, sus familiares se han beneficiado de poder estudiarles también de una manera más preferente para poder conocer si eran portadores o no de esta mutación.
A més, en casos de pacients que ja reben tractament contra un tumor, s'aprofita la intervenció quirúrgica per fer altres operacions preventives. I en plana política, el PP traslladarà aquí a Menorca el debat sobre la prohibició del burca. Presentarà iniciatives tant al Consell com a tots els ajuntaments per demanar la prohibició del vel integral als espais públics. Considera que atempta contra la igualtat, la llibertat i la dignitat de les dones. La iniciativa va en el mateix sentit que la ja aprovada aquesta setmana al Parlament i que recull que el vel islàmic és una forma d'opressió que atempta contra els drets fonamentals de la dona. També que els matrimonis forçats i la mutilació genital femenina ha de ser perseguit i castigat i al mateix temps es demana al govern i a la Unió Europea que es promoguin normes i mecanismes de sanció per castigar-ne l'ús d'aquest burca, així com per endurir les penes per als matrimonis forçats i la mutilació femenina. Sentim el secretari general dels Populars Menorquins, Cristóbal Marquès.
Per desgràcia, sabem que a les Illes Balears hi ha dones que no poden triar com es vesteixen, si duen vel o no. I nosaltres defensem la llibertat. És una llàstima que els partits d'esquerres hagin votat no a la defensa de la llibertat, la dignitat i la igualtat de les dones. Per tant, des del Partit Popular, trobem que és una iniciativa prou important i ho durem a totes les administracions de Menorca.
La mesura genera rebuig per part dels partits d'esquerra que la qualifiquen de racista.
Idò, aquestes seran les notícies a les 2:30 més. Moltes gràcies, company. Fins aquí una estoneta.
Que vagi molt bé. Fins
igualment.
Després.
Adéu.
El hombre del tiempo. El hombre del tiempo. El hombre del tiempo.
L'home del temps que millor ho fa, o sigui, així n'és, que sí?
El millor temps de...
El millor temps del món.
De Menorca.
Menorca. Bueno, va, què fan, Leonardo?
Ja el tenim gairebé aquí, eh?
Sí, sí, el tenim aquí, el tenim aquí.
De moment hi ha certa calma encara.
A quina hora? Pregunta en Jordi, que arriba.
Ara t'explic, Jordi. De moment hi ha certa calma encara, però a partir de les 2 està prevista l'activació de 2 avisos. Un de groc per vent fort de Ponent i Llebeig, amb ràfegues de fins a 70 km/h, i un de taronja per fenòmens costaners. Tots dos avisos ja es mantindran actius durant tota la jornada. Per tant, doble alerta per mala mà i vent intens, que, per cert, aquest vent s'endurà al capvespre als núvols que han tapat el cel avui matí migdia i que han provocat alguna precipitació. ports.
Ports.
De moment estan oberts.
Molt bé, però sí que hi ha alguna afectació en Baleària, no?
Sí, sembla que Baleària està modificant els horaris d'avui capvespre. No hem aconseguit hores d'ara contactar amb ells, però ens han dit que molt atents per aquests possibles canvis en les connexions marítimes d'avui capvespre.
I molt atents també si viatgeu avui a Mallorca, hi ha vist taronja actiu des d'ara, ja està actiu per forts vents, i també a la península, que hi ha moltes comunitats autònomes en avisos, taronges i fins i tot vermells. Són les 12:18, una pausa i seguim.
Temps que vam sortir de l'ou. Amb l'hora muscula pau al coll, la flota al moll i la llengua al cul. Amb els símbols arraconats, l'aigua, la font, les restriccions i l'home del sac. Temps era temps, que més que bons o dolents, eren els meus i han estat els únics. Temps d'estrapel·lo i tramvies, farinetes per a sopar i comuna i galliner a la galeria.
Seguiu amb nosaltres, ara tornem. Lletres Ràdios, participació.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. I B3, tots donam una mà a Abaimar.
El dia Menorca. Fet a casa.
Les pluges molt intenses que estan afectant aquest hivern tant Menorca com la resta del país es comencen a notar a l'interior de les llars menorquines amb l'aparició de taques d'humitat.
En aquests moments, ja ho sabeu, tenim en Leonardo, que ens porta més aigua. Ahir dimecres va ploure, i també, si mirem les previsions meteorològiques pels pròxims dies, s'esperen precipitacions durant el cap de setmana. Les baixes temperatures, les pluges, augment d'humitat afecten negativament a les cases. Per saber com actuar si tenim problemes d'humitats, hem contactat amb una empresa especialitzada que fa feina aquí a Menorca, Enrique Gasco, CEO de l'empresa Humix. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, buenos días.
Pues buenos días. ¿Cómo afectan estas lluvias constantes en las casas en un territorio como Menorca? ¿Qué secuelas puede mostrar esta humedad persistente que estamos teniendo?
Claro, pues afecta de todas las posibilidades que hay. Afecta por filtraciones, porque cuando llueve poquito, pues las grietas, los poros de las paredes, pues no se saturan, pero ahora se satura todo. Entonces, donde no había una filtración, ahora aparece. Al haber filtración, también se aumenta el nivel de condensación en la casa. Y lloviendo tanto también sube el nivel freático y las casas empiezan a tener humedades por capilaridades de abajo hacia arriba, porque por desgracia la mayoría están mal aisladas en cuanto a la construcción. O son antiguas, o llevan mucho tiempo sin reparar, o simplemente por el paso de los años la impermeabilización de las estructuras se ha saturado, se ha roto. Entonces afecta en todo, aparte de la humedad en el ambiente. Es ahora una locura, es una locura ahora con la humedad.
Entonces,
lo más complicado es cuando una terraza, cuando una cubierta de teja, cuando una grieta en la pared, en la fachada, que tiene filtración, que la gente además se desespera por quererlo reparar muy rápido, no se puede reparar rápido, en mojada no se puede trabajar, hay que esperar a que seque. Entonces no, la gente llama, ay, que tengo que se me está inundando, pero no se puede hacer nada hasta que seque. Y claro, cuando seque tampoco es inmediato, porque hay que analizar bien, y las filtraciones concretamente, tanto en cubiertas como en terrazas, como en fachadas, pues no son de un día para otro. Entonces, bueno, ahora tenemos una saturación, la humedad está de moda estos días, pero hay que esperar, no se puede hacer gran cosa ahora. Esto no, no se puede resolver de hoy para hoy, ¿no? No hay solución inmediata.
Claro, por eso, por ejemplo, nos podemos encontrar que en sitios donde nunca habíamos tenido un problema de humedad o en una casa que aparentemente dices, no, yo nunca he tenido problemas de humedad, pues en estos claro. días de pronto aparezca una mancha, que esto sale de un día para el otro, ¿eh? Un día no está y al día siguiente la mancha es grande.
Sí, sí, se satura el ambiente, ahí hay un punto en el que el moho que está en el aire, pero que a unos niveles de bajos pues no se nota, pero que de pronto con el techo frío, con la pared fría, aparece en la cara norte de la vivienda, en la parte más fría, pues una mancha de moho. Si la dejas, se reproduce exponencialmente, desde que había una manchita pequeña y 5 días después se te llenó el techo. Yo siempre digo que ahora tranquilidad con todo esto, que simplemente agua y lejía. A todos los clientes le damos el mismo consejo en estos momentos. Un pulverizador de 1 litro, 2/3 partes de agua, 1/3 parte de lejía, pulverizas, dejas que actúe un ratito y luego tapándote la boca sin respirar ese moho, un pañito con agua con vinagre de manzana, con agua oxigenada incluso, o con lejía, retiras el moho, tardará en aparecer 5, 6, 10 días y repetimos la operación 12 días después y ya está. Es que ahora mismo no se puede hacer otra cosa.
Ahora mismo esperar que se seque, por lo que nos comentas, ¿no?
Esperar que seque y ver por dónde ha filtrado. Es decir, tener la fotografía de por dónde nos entró el agua, porque ayuda muchísimo para cuando dentro de un mes se pueda reparar, ¿no? Entonces ya sabes por dónde entró. Por dónde entró esta vez volverá a entrar. Es decir, ¿qué ha hecho la filtración? Hacerse grande. Claro. A lo mejor era muy pequeña y no se había notado hasta ahora que ha caído tanta agua y ha llegado a sitios nuevos. Pero hoy hay un canal por el que el agua de lluvia entra. Pues ahora en la próxima lluvia entrará más y en la próxima más. Entonces hay que reparar, pero hay que reparar fijándose muy bien por dónde nos entró y buscando dónde está esa grieta, dónde está esa porosidad, dónde está ese problema en el exterior, en una teja, en una bajante, en una tubería, en cualquier parte. Hay que fijarse ahora para reparar probablemente pues en 15 días, un mes, cuando...
¿Puede afectar también el material de construcción? Aquí en Menorca las casas están mayormente construidas con piedra de marés, que es una piedra que ya absorbe muchísimo la humedad.
En Menorca tenemos ese añadido, es el marés, que además es muy se moja muchísimo y luego tarda muchísimo en secar. Es un mal transmisor. Luego los aparatos que tenemos con electrofísica para secar las paredes de capilaridad, pues en una casa normal de bloque, en 2-3 meses hemos resuelto, en las de marés, pues son 6 meses. Los muros también son más gruesos y bueno, se tarda un poquito más. Lo bueno es que se resuelve. Es decir, lo bueno de todo esto es que te pone conciencia de dónde estamos, de qué problema tienes, y a partir de ahora pues tienes la oportunidad de saber que tienes ahí una inversión de futuro para resolver, porque volverá a llover y volverá a pasar. Uh-huh. Entonces lo que hay que hacer es reparar con conocimiento, con idea, que es lo que en este mundo de las humedades tantas veces pasa, que se pone trasdosado de pladur, que se pone una silicona para no sé qué, que se pinta con pintura antimoho. Yo llevo desde 2012 en todo esto, nunca sirvió para nada. Todas esas soluciones nunca han servido para nada, para esconder el problema y para aplazarlo, pero nada más. Es decir, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? Es que si tienes una filtración desde la cubierta, dentro de casa poco puedes hacer, hay que actuar por fuera. Si el tejado está roto, hay que actuar por fuera. Si la fachada es rosa, tienes que actuar por fuera. Lo que pongas dentro no tiene sentido, no va a ningún sitio, no puedes dejar que entre agua. Si sube humedad por capilaridad por los muros, no puedes trasluzar de pladur, lo único que estás haciendo es esconder la humedad detrás del pladur, deteriorar la estructura de las paredes. Que un día tengas, cuando quites ese pladur, hacer un criadero de moho, que es lo que siempre digo. ¿Quién inventó hacer el pladur, trasdosar el pladur y luego ventilarlo hacia adentro para respirar todas las esporas del moho, que le has puesto unas condiciones de vida maravillosas en cuanto a humedad y oscuridad y tranquilidad? Dices, y luego eso lo ventilas hacia adentro de la casa para respirar las esporas. Esto es lo que nos encontramos a diario con las humedades, que nunca se han sabido reparar. Entonces, la gente gasta el dinero 2, 3, 4, 5 veces, cuando vienen nosotros están cansados de reparar y desconfiados de que haya una solución real para todo esto. Claro, es el mayor problema que tenemos desde el principio.
Hay mucha gente que pinta encima, ¿no? Y dice, bueno, ya está, si quito la mancha negra, esta mancha ya se va, pero las esporas del moho negro siguen detrás.
Claro, claro, sí.
Y generan problemas de salud.
el moho negro es la consecuencia. Uh-huh. Es decir, que veas moho es porque el ambiente está denso, porque el aire está húmedo, porque está condensado, porque hay una diferencia térmica entre dentro y fuera. El moho es como el dolor en la rodilla. Te avisa de que tienes un problema. No es el problema en sí. El moho es la señal de alarma que dice, ay, venga, pues algo tengo que hacer. Pero la solución no es pintar el moho. El pintar el moho es como tomarte una aspirina, no solo te resuelve el dolor en el momento, te volverá a venir. Entonces hay que buscar soluciones que resuelvan de raíz, que es lo que en cuanto a las humedades nunca se ha entendido, ¿eh? No se ha entendido bien que esconder la humedad, que ocultarla, que disimularla, no sirve, eso no sirve de nada, ¿no?
Enrique.
También es verdad que por ejemplo en Menorca el nivel freático en muchas zonas está muy cerca de la estructura y claro, están mal impermeabilizadas desde abajo. No hay costumbre de hacer forjado sanitario. En muchas casas, tanto de las masías, son construcciones muy antiguas. Y por suerte para eso, el sistema electrofísico que utilizamos en Umix es maravilloso. Entonces, hoy en día, el que tiene humedad es porque se resuelve relativamente fácil.
Es lo que te iba...
Y con toda garantía, además.
Es lo que te iba a preguntar ahora, justamente, hablando de este nivel freático, en días, en temporadas que llueve tanto, tenemos las humedades que nos pueden entrar desde diferentes puntos. Nos hablas también de los muros, o sea, desde la base de la casa también, esa humedad que va cayendo en la calle, pues se va colando de abajo para arriba. Y además en Menorca tenemos casas en zonas muy rocosas, cerca de acantilados, construcciones antiguas de campo hechas de marés. Si hay mucha humedad, ¿pueden generar problemas graves estructurales y riesgo de desprendimientos?
A ver, yo nunca quiero alarmar a nadie en esto de las humedades, tanto con las enfermedades del moho, como con respirar, como con las alergias. Yo intento no alarmar a nadie. Me he encontrado casos de un pilar en un garaje que prácticamente no quedaba estructura del pilar. ¿Vale? Dice, ¿se lo ha comido la humedad? ¿Una humedad se puede comer un pilar de hierro con hormigón? Se lo come. ¿Se puede comer el muro de marés? Pues por supuesto. Si se come el muro de hormigón con hierro, se come el marés. Pero no es mañana. Es decir, eso lo vas a ver. Eso tienes mucho tiempo de reacción. No se te va a caer la casa porque se la ha comido la humedad. ¿Vale? El moho, que tanto miedo nos da, que tantas llamadas nos tenemos con el moho. Vale, pues no es bueno tenerlo, no es bueno respirarlo, no es bueno vivir en una casa con humedad. Pero también digo, oye, agua y lejía y ventila y no pasa nada, ya resolverás de aquí un tiempo. No te asustes, no dejes de vivir ahí. Tenemos fotografías de zonas frías en Navarra, en Asturias, en Cantabria, con techos totalmente negros, ¿no? Entonces dices, ostras, qué miedo, ¿no? Qué miedo vivir aquí, ¿no? En Mallorca también, en zona de montaña, ¿no? También tengo algún caso ahí muy muy llamativo. Entonces dices, bueno, pues hay que tener conciencia, hay que limpiar ese moho, hay que intentar no respirarlo, hay que ser constante, y si hay que hacer limpieza cada sábado, pues habrá que hacerla cada sábado, porque la humedad por condensación tampoco la vas a resolver hoy, en un minuto. Hay que analizar, hay que ver cómo resolver. La condensación la resolvemos muy bien con los equipos de ventilación inteligentes. Son impulsores extractores de aire que renuevan el aire de la casa por lo menos dos veces al día. Al sacar el aire de la casa, lo cambian por aire nuevo y lo cambian por aire a la misma temperatura del que salía y lo meten filtrado. Es decir, que al final el aire denso, que es el que te produce sensación, se renueva como si tuvieras una ventana automática de 15 centímetros, se renueva dos veces al día. Entonces, qué buen modelo, tanto para filtrar el aire como para la condensación, como para la eficiencia energética. Pero es un modelo que está llegando a España, que se está poniendo lentamente, pero cada día más, ¿no?
Enrique,
en pisos vacacionales, en casas rurales...
Important ventilar més aquests dies, encara que plogui i faci fred... que a vegades ens quedem de no obris la finestra, que fa molt fred, però hem de ventilar i ventilar de manera creuada, no?
Clar, hay que ventilar en horas... Es decir, hay que abrir durante 5 minutos las ventanas de par en par en horas de sol para que el aire que entre no esté tan húmedo como el que sale y que sea una ventilación intensa. No vale una rendija en la ventana. Es mejor 5 minutos de par en par por la mañana y por la tarde en horas de sol siempre, porque si no es contraproducente, ¿eh? Pero lo más importante es generar vapor dentro de casa. ¿Cómo generamos vapor dentro de casa? si no conectamos la campana extractora, si no tenemos un extractor que se conecte con la luz cuando encendemos la luz del baño, de la ducha, de la bañera, si abrimos la lavadora secadora y sale todo ese vapor, ese vaho, si hay muchas personas en casa en la misma habitación durante muchas horas, es normal que se condense. Entonces hay que tener esa conciencia y ser consciente de que hay que abrir la ventana. ¿Qué pasa? Que hace frío, perdemos eficiencia energética y eso vale dinero. A la larga, vale la pena hacer una actuación para prevenir la condensación, la humedad por condensación. A la larga es muy rentable, son equipos que salen gratis. 5 años después dices, he ahorrado en energía lo que me costó instalar estos sistemas.
¿No? Importante bueno. Todos estos consejos que nos da Enrique Gascó de l'empresa Umix, que més que ningú en saben d'aquesta importància de ventilar, de fer ventilació creuada, també d'evitar al màxim aquests nivells de condensació i sobretot això, esperar que passin aquests dies, que s'assequi tot bé i després revisar el que hagi pogut passar. Moltíssimes gràcies, Enrique, un abrazo.
La semana que viene ya no nos acordamos de esto. Un abrazo, gracias a vosotros.
Igualmente, adiós.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Al día Menorca.
Hola a totes, soc Rudimentari i voldria convidar totes les oients del Dia Menorca que escolteu Que Volen, el nostre primer avançament del nou disc que veurà la llum a final de febrer. De forma humil i amb la mà en el cor, esperant que vos agradi, vos arribi i vos remogui, perquè hi ha masses cases sense gent i massa gent sense casa. Salut i lluita, família!
Barracons, esperança, carrerons, i he vist qui ho aixafava. Àvies, mares i nadons, lluitant especulacions, aferrades a sa balconada. He vist una família estenent llençols, pintats amb coratge, esperant veure el sol, abraçant el silenci, somiant avalots, tement que el tren d'alba despertin-se al lot. Que vol de matons, duen males intencions, duen sa placa tapada. Sense donar explicacions, començaren agressions, volien entrar a s'escala. Sa mare vestida amb sapata posada, guaita sa finestra mentre cridava. Quanta gent es caia sense casa, casa sense gent, i allà ells es quedaven. Que vol
Nou tema de Rudimentari, Que Volen. Una forta abraçada. Les 12:37 minuts, seguim en directe al Dia Menorca i donem la benvinguda a Susana Parro. Com està, Susana? Molt bon dia.
Molt bon dia. Benvinguda. I gràcies, un any més.
Un any més, exacte, a Susana, que està al capdavant d'aquestes campanyes que s'organitzen des de l'Associació Amics del Poble Sarauí, aquest projecte humanitari que es fa a Menorca des de fa dècades, a Menorca i arreu, perquè són diferents punts de les illes, aquest objectiu en comú de portar infants i treure-les, aquests infants, de les dures condicions meteorològiques dels campaments de refugiats de Tindouf en el Sàhara Occidental durant els mesos d'estiu. Una campanya meravellosa que na Susana coneix prou bé.
Bé, ja fa un quant d'anys que està aquesta campanya en marxa a les Illes, crec que va començar el 83-84. Jo estic al capdavant de fa uns 10 anys, havia sigut, vaig ser família acollidora fins al 2019, fins abans del Covid, i bueno, i ara me n'encarrego un poc pues, de tota la temàtica aquesta de cercar família, cercar fiets, anar als campaments, visitar la gent, veure quin ambient i quina situació, amb quina situació estan, i bé, és, ara per ara és la meva passió, diguéssim.
I en aquests moments esteu just en aquesta campanya per poder atraure famílies que vulguin acollir aquest estiu i amb tota aquella paperassa que sempre acompanya, no?, tot aquest procés, Susana.
Bé, nosaltres vàrem començar, de fet, des del mes d'octubre, que estic anant a les escoles a fer xerrades i contacontes, i aquest gener vàrem començar la campanya per aconseguir famílies i vàrem començar amb la calma, la veritat. Pensàvem que teníem prou temps. Però resulta que ahir a la tarda ens va arribar una notificació d'estrangeria que volen que tots els papers de totes les famílies tan repetidores com noves estiguin presentats el 24 de febrer. Con lo qual vol dir que ens hem quedat justíssims amb dues setmanes per fer la campanya i per donar la informació pertinent. Això juga en contra nostra, però no treu, i jo animo les famílies que s'hi posin ja, que em truquin, que els hi doni la informació, i que, bueno, ben igual, si no arribem per aquest estiu, doncs pel que ve, ja tindríem un pas fet, perquè sé que moltes vegades doncs, hi ha dubtes, hi ha preguntes, i tot això m'agrada fer-ho amb tranquil·litat, amb visites a les famílies, amb... Però aquest any doncs, bueno, tenim una mica apretat.
El 24 de febrer estem en 20 dies, per tant, tens que en 20 dies presentar tots els papers per fer tots els terminis per tal que puguin venir els fiets.
S'han de presentar una quantitat, cada any es demanen més papers, és lògic, i a nosaltres també ens va bé perquè estem tractant de menors. Tot és lògic que ens demani doncs, estrangeria, menors, tots els papers que demanin per garantir la seguretat d'aquest menor que vindrà. A nosaltres ens sembla bé, però clar, tant corre, pues...
L'any passat, si no es record malament, ja van arribar uns dies més tard els fiets, també
va ser per culpa precisament d'això, que no totes les comunitats havien presentat els papers en termini i clar, es va retardar tot, 15 dies, havien d'arribar el 2 i van arribar a mitjans. Per evitar això, hem adelantat, pues...
En aquesta bastant. Nova campanya s'han avançat perquè sí, no passi una altra vegada.
El problema és que, clar, això ho hem sapigut fa res.
Ahir, no? Ens dius?
Ahir a la tarda.
Ahir
sí.
Mateix, clar.
Per lo qual...
Teniu famílies ja apuntades?
En tenim les mateixes de l'any passat, que repeteixen, perquè van anar molt bé, tant els fillets com les famílies, i tenim una família nova, una més.
Molt bé.
O sigui que aquest any... Serem 6, inxallah, si no...
6 famílies,
amb aquestes dues setmanes...
Tenim temps encara.
Tenim 6, o sigui, a veure, una més, està bé.
Molt bé, una més. Quina situació és la que viuen en el seu dia a dia les persones refugiades en els campaments d'Algèria? Ho hem ratllat en diferents ocasions, un conflicte que dura gairebé 50 anys i que, com altres conflictes, pateixen aquest silenci informatiu. Hi ha conflictes oberts com els de Gaza, Ucraïna, Iran, Estats Units, amb en Trump en aquests moments, i fa que la societat ens hàgim oblidat de conflictes enquistats, com per exemple el que es viu en els campaments del desert.
Bé, no és tant un conflicte oblidat que ho és, sinó que és un conflicte desconegut. O sigui, hi ha una censura informativa al respecte molt important, i jo inclús m'estic trobant doncs, bueno, amb famílies, amb gent que els hi explico i els hi ve absolutament de nou. Clar, són 50 anys els que porten allà, i cada vegada que hi vaig, podria dir que cada vegada veig que està una mica pitjor, perquè... el que tu comentaves, amb tant de conflictes oberts, tenim que el que és l'ajuda humanitària arriba, o sigui, és el mateix que es repartia abans, o menys, perquè hi ha països que ja han deixat de col·laborar amb, amb aquests temes, doncs clar, s'ha de repartir a més fronts, amb la qual vol dir que l'ajuda que els arribava mensualment o cada dos mesos de bàsics, arròs, farina, sucre, això arriba com arriba, cada vegada menys quantitat, menys espaiat amb el temps. Estan començant a tenir problemes d'aigua, s'estan secant molt els pous que hi havia, la població refugiada està augmentant, són 50 anys allà, o sigui, dels que van arribar, els que són ara, hi ha una gran diferència, d'haver uns 170.000, 180.000 persones que estan allà, i ara comencem a tenir també problemes d'abastiment d'aigua. Aquella cuba que passava cada 15 dies buidant els omplint els dipòsits a les cases, ara pot passar doncs, una vegada al mes o pot passar... Bé, tot el que es pugui anar espatllant o anant a pitjor, està anant a pitjor.
Tu hi has anat en diferents ocasions en els campaments. De fet, ens acollies una fieta que ara ja és una dona.
Bé, he acollit uns quants.
Uns quants, sí, però...
Uns quants, i ja són tots adults, sí. Des del darrer... Els visitem normalment, sobretot de tots els que hem tingut. Hi ha dues, tres famílies amb les quals hem tingut més contacte emocional. I sí, sempre que hi anem els anem a visitar. Ara, per exemple, me'n vaig a finals de febrer i aniré a veure... a visitar una família i estar amb ells doncs, 10 dies, moltes ganes. Aquesta vegada no aniré a fer res de feina, aniré simplement a estar, a acompanyar, a fer el dia a dia.
Per què és beneficiós per a aquests infants, els que van estar aquí l'estiu passat, que van ser 5 famílies, per tant 5 fiets i fietes, sí. Què fan quan venen cap aquí? Organitzeu activitats, revisions mèdiques?
Bé, fem el que la més important són les revisions mèdiques de pediatre, dentista i ulls per poder detectar si hi ha alguna cosa que es pot tractar aquí, que no es pot tractar allà en el seu lloc d'origen i aquí es pot arreglar durant aquests dos mesos. Això en quant a sanitat. Després tot el que és la part social, doncs després cada família decideix, per exemple, si els vol dur escoleta d'estiu, perquè es relacionen amb altres nens... Tot depèn molt de com estigui estructurada la casa, però escoleta d'estiu, després ens trobem dos, tres vegades al llarg de l'estiu, entre tots doncs, perquè ells es retrobin i puguin explicar-se les seves coses amb la seva llengua i les experiències que viuen cada un a casa seva, i alguna cosa oficial, una rebuda al Consell. L'any passat va estar molt bé, ens van convidar a una passejada pel port i els hi van deixar portar el barc, i bueno, va ser algo molt emocionant per ells. És molt, molt diferent tot, la llengua és diferent, l'alimentació és diferent, les costums diferents, però s'adapten molt ràpidament, estan els dos mesos molt contents i sobretot el millor per nosaltres és que se'n van molt contents, perquè és una pregunta que em fan molt sovint. Bueno, després d'haver estat aquí i haver vist tot el que tenim aquí i tot el que mengem aquí, se'n van tristos? No, se'n van molt contents perquè la seva família està allà.
Sí, és així, tot i les condicions que durant l'estiu poden arribar les temperatures a superar els 50 graus, són temperatures extremes, sí, 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 però sí, estan sí. Ben cuidats per les seves famílies.
Sí, no tot són famílies desestructurades, són correcte. Famílies que no tenen la mateixa formació que aquí, són més clans, més tribus, més... Hi ha molta més gent al voltant, con la qual vol dir que hi ha molts llaços afectius que ells els valoren molt, entonces, bueno... Ganes de tornar, ganes de veure'ls, ganes d'explicar-los tot el que han fet aquí i dels regalets que s'emporten, perquè arriben amb una motxileta i la roba que vesteixen i se'n van doncs, amb una bossa plena de regals i històries per contar.
De regals i de vivències i tota l'estima de les famílies que acullen d'aquests fiets i fietes, que al final es crea una altra familieta, no?, des de Menorca en els campaments de Tinduf. Sí, que algú vol contactar amb tu, Susana, amb altres de l'associació, en aquestes dues setmanetes que queden per poder-se apuntar, com ho feim?
En aquestes dues setmanetes que queden seria per intentar entrar aquest estiu, però insisteixo que si volen igualment passat aquest plaç rebre informació, estic disposada. El meu WhatsApp, el primer contacte seria per WhatsApp, és 670 243 290. 670-243-290. Envien un primer WhatsApp, estan interessats, i després jo em poso en contacte amb ells i ja arrenquem amb la informació, amb tot el que faci falta.
Idò, 670-243-290, i també, si voleu comunicar-vos amb naltros, us passem el telèfon de l'Anna Susana, si no us dona temps d'apuntar. Moltes gràcies, i que vagi molt bé, un plaer tornar-te a veure un any més.
Gràcies a vosaltres, un any més, fins l'any que ve.
Fins l'estiu que ve.
Gràcies.
Seguiu amb naltros. Ara tornem. Letres Radios, cultura.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolà i Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca.
Has tardat molt a venir aquest 2026, trob, no? Va portar-nos una copeta de vi. Marcel Roland, com estàs?
Molt bé, i sí, he trigat moltíssim,
home,
massa.
Contents de veure't.
Igualment.
És que es té una feinada, aquest home.
Que t'haguem de dir bon any al febrer.
Ah, vaja, eh? Mai se sap, no?, quan s'acaba això.
En el teu cas...
Avui, ho acabam avui.
Perfecte.
Marcel, ahir darrer dia de la Barcelona Wine Week. Tres dies intensos d'una de les fires més importants d'Espanya i d'Europa, com ha anat i quins cellers menorquins hi han estat presents enguany?
Pues ha estat molt bé, ha sigut jo crec que una de les millors versions de la Wine Week des de darrers anys i hem après molt i hem anat a visitar dos cellers d'aquí, hem anat a visitar tant a Torralba i a Torralbenc, que són els dos expositors de Menorca que han anat. Molt bé, molt bé.
Estem parlant d'una fira que reuneix 1.300 bodegues, 85 denominacions d'origen i IGPs espanyoles. Com es fa valer el vi menorquí en un context tan gegant, amb tanta presència?
Mira, jo crec que partint de que Barcelona és al final un lloc on arriba tothom i cada cop es nota més, i aquesta Barcelona Wine Week ho ha demostrat. Hi havia gent, importadors de tots els països del món. Hi havia Estats Units, Malta, Singapur, Holanda... mil coses, no? A més, cataves en mil idiomes. Anaven cercant... Jo crec que hi ha un moviment ara en el món del vi que s'està cercant més la diferenciació, el celler petit, algo que siga nou, diferent, no? És aquest punt de novetat que hi ha molts cellers que comentaven com entendre la novetat, no? I que no fos algo massa passager. I jo crec que Menorca té moltes condicions aquí, no? O sigui, som una illa del Mediterrani, som una mica desconeguts dins del món del vi, però sí que tenim alguna cosa d'exòtic. La gent de fora ens mira des de fa uns anys i des de fa uns anys estem fent les coses molt bé en el món del vi. Entonces, jo crec que ahí estem bé. I jo crec que, a més, els cellers que han anat estan contents. Està bé, està bé.
Hi ha hagut oportunitat, de tenir relacions de tu a tu, de proximitat, perquè a vegades aquestes fires tan grans, no sé si en aquest cas és una fira amb un aforament il·limitat o dona peu a poder tenir trobades de qualitat i
Mira,
fer contactes.
Mira, jo crec que he estat mirant i crec, no sé, si passaven més de 20.000 persones per allí. Lo que sí que té, tu pots anar tenint cites en els cellers cada mitja hora, cada hora, hi ha un estant on, a més, tot és com super professional, venen copes, te donen les copes netes, cates, tornes les copes, és tot molt ràpid, les relacions són molt professionals, la gent anys enrere o en un altre tipus d'events la gent va una mica més per una altra cosa, més per gaudir que no tant per treballar. La Barcelona Wine Week cada cop se fa més professional i jo crec que sí. Tant a nivell de distribució nacional, que jo crec que és el que està cercant una mica Menorca, no? Que es conegui més a tot arreu d'Espanya i després una mica sortir d'aquí també en els cellers que tenen una mica més de producció. I jo crec que he de parlar amb ells, però mica en mica, no? O sigui, tenim produccions petites, però anem aconseguint que la gent ens reconegui.
Record que justament la primera vegada que vau anar a la Barcelona Wine Week ens va comentar, bé, anàvem de Menorca i la gent deia, però és que ja havia Menorca, això ja va canviant, eh?
Va canviant, sí. A més, hi havia una...
Ja ho reconeixen.
Es reconeixen i jo crec que em va fer molta gràcia i em va agradar molt perquè hi havia productors de vins de Menorca, hi havia distribuïdores de Menorca que anaven a saludar els seus clients i a les seves bodegues, no? en les que tenien relacions, i hi havia molt de restaurador de Menorca, no? I llavors vaig arribar a un parell d'estants i li vaig dir, no, abans era, vengo de Menorca. Ah, Menorca? Ah, pues ja ha passat uno de Menorca. Ah, pues no sé què de Menorca, no? I jo, entonces anem fent mica en mica, no? Gra en gra anem fent
una mica... Forat, no?
Exactament. I això està molt bé, clar que sí.
Una Barcelona Wine Week on hi ha hagut compradors internacionals, Estats Units, Europa, Àsia. Comentaves que és difícil exportar a altres països, però cap on apunten més les possibilitats? Cap a quin continent, diries?
Bueno, en tot el que està passant una mica en els Estats Units, que ha sigut sempre un comprador molt potent del vi d'Espanya, ara ja se n'anem a Espanya, no tant dels vins del Menorca, tothom parlava una mica d'Europa, no? O sigui, tornar a Europa, tornar una mica a la gent que es coneix com a productor de vins, intentar també... S'està intentant fer un canvi de paradigma en el consum del vi a Europa, perquè estan havent canvis, i que siguin un altre cop els tradicionals compradors que tornin a comprar vi, no? O sigui, doncs els alemanys, els francesos, els italians, que saben de la bona qualitat del vi espanyol i del bon preu, també.
I quina és la tendència pel que fa als vins en aquest tipus de fires? Es parla de vins potser més frescos, sense alcohol. Hi ha alguna tendència que estigui ja marcant camí?
Mira, parlava molt de la frescura, de la fluïdesa dels vins, no? Aquell vi una mica més carregat o més taní o més alcohol que eren els vins d'abans, on els menjars eren més llargs, no? Potser hi havia molts dinars i d'empresa i molts sopars i entonces això s'obria un gran vi. Ara és tot més ràpid, entonces els vins han de ser més fluïts. Tothom està cercant més aquesta baixa graduació, també perquè si no un vi et carrega molt, entonces pots tastar-ne dos vins però que no tingui tant d'alcohol ni tant de pes. I una altra cosa que m'ha sorprès molt és que hi ha molts cellers que estan començant a fer vins baixos en alcohol o sense alcohol, no? Una mica hem d'anar a cercar aquesta gent més jove que darrerament no beu tant d'alcohol i una manera és pues, vins sense alcohol, que al final són com sucs, s'assembla un most, no? És com, jo sempre dic que és com si a una amanida no li posessis tomàquet. Pues, sí. És com si a un vi no li posessis alcohol, no? Però bueno, hi ha una punteta de diferència, però bueno, és una manera d'aconseguir, no? Perquè la gent jove identifica sempre el vi en algú molt de gent gran i estan fent això, etiquetes noves, zones noves, estem sent una mica més irreverents en el món del vi, i això està bé.
Setmana que ve, París.
Setmana que ve, París. París també du dos o tres anys fent una fira molt, molt important i els cellers de Menorca faran una incursió per París enviant a David Baret, que crec que és...
Oh, i tant, com a... Sí, és col·laborador del Dia Menorca. Pues així que mira, se'n va cap allà,
sí,
David?
Sí, se'n va cap allà.
Ah, ja li encarregarem un vi o qualque cosa.
Com a representant dels vins de Menorca.
Molt bé, en David.
I tinc moltes ganes de que em condi aquest gran L'experiència, vaja.
Mira, pot venir aquí de convidat el mes que ve, què et sembla? Li direm, li direm a en David que vingui a explicar-nos la seva experiència.
Així ho farem.
Com a representant del vi a París. Marcel, moltes gràcies.
És un plaer.
Que acabis de passar un bon dia.
Igualment. I ens veiem de
I aquí a Menorca arrenquen els actes, esdeveniments, el mes de març.
El mes de març tenim tres fires.
El mes
fires,
que ve ens ho expliques, eh?
Dos independents, diguem, i una altra que és d'Eureka, i parlem el mes que ve d'allò.
Cert, que ja tenim Eureka aquí, no?
Sí, sí.
Quan
sí.
És?
El 18 de març.
Ja, sí, sí. Un poquet antes de Setmana Santa.
Exacte.
I
sí,
doncs, que
sí, sí. Aquella setmana serà potent.
Aquella serà potent, eh?
Sí.
I doncs, ja et veurem antes de que sigui tan potent, fet, perquè agafis energia. Moltes clar, gràcies.
Gràcies, Marcel. Que vagi bé.
I avui anem a veure una pel·lícula?
Sí, a les 8:30, a l'Oci Max, hi ha Cineclub amb la projecció de la pel·lícula Todo saldrá bien, una coproducció entre Hong Kong i Xina, del director Rai Yang.
Ja has averiguat si era una producció hongkonense, hongkoniana,
Hong Kong... Hem estat debatent a la redacció, Marcel, si era hongkonguesa, hongkongiana, hongkongenca...
I com és?
No ho sabem encara.
Però ho has resolt molt bé, una producció
sí,
de Hong Kong,
Hong Kong
i Xina,
ja
està,
fàcil,
i
Xina, no?
Molt bé, fantàstic.
Ja ho tenim.
Idò, tot saldrà bien, eh?
Però ho hem de saber, ho hem d'investigar, això.
Ja li preguntarem a algú de Hong Kong que trobem pel carrer.
Sí, aquí a Menorca.
Segur que n'hi ha un a les 8:30 al Socimax de Mort. Bueno, família, que demà tornem, com sempre, aquí el dia a Menorca. Demà ja és divendres?
Ja s'acaba la setmana.
Demà ja està.
Ja n'hem passat una
altra. Mira tu que ve, i de demà divendres aquí, al dia a Menorca i a tot el món. Adéu.
Fins demà a les 12.
Adéu. Adéu, gràcies. Loud as thunder, saw the stars crashing down. Tragic like on Marlon Brando. When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl,
¿eh? Hasta otro ratito.